a mig matí. A mig matí encetem tecnologia al dia. Com sempre, amb el Raül Riera, bon dia.
Ara, bon dia, bon
dia. Què tal, com estàs?
Bé, en aquest dia més gris, no?
Avui sí, eh? Gris del tot.
Esperant que plogui una miqueta, també.
Vinga, va, que plogui ja.
Sí, que tenim ganes que plogui. Sí.
Què ens explica Raül avui?
Bé, avui, com passa doncs amb tots els temes, també parlarem una miqueta de en aquest cas, de la guerra i algunes mesures que s'estan prenent, no, respecte doncs a això, no, en el que està passant a Ucraïna. Bé, doncs, ja es diu doncs que aquí a Espanya s'ha demanat als funcionaris que canviïn les seves contrasenyes i desconnectin equips per prevenir atacs, ciberatacs, davant de la crisi i la guerra, en tot cas a Ucraïna. Mm-hmm. Així doncs, el govern espanyol que vol brindar la seva administració davant dels hackers, i bé, doncs, com a mínim, posar-los una miqueta més complicat, no? El govern doncs ha demanat als funcionaris i diplomàtics que canviïn el més aviat possible les seves contrasenyes i, en la mesura del possible, desconnectin aquells equips que no resultin essencials. La mesura s'adopta en previsió de possibles ciberatacs amb la guerra d'Ucraïna com a taló de fons. Així que, déu-n'hi-do, eh? Sí. Bé, altres administracions, com la Junta de Galícia, s'ha dirigit també als seus treballadors per advertir-los de que podria patir-se algun ciberatac o robatoris d'identitat digital. L'alerta doncs partiria directament del Centre Criptològic Nacional, organisme que està lligat a la seva vegada al CNI. Així que doncs la guerra també es lliura sobre el terreny, òbviament, que és la part doncs més la que es pateix més, no? Sobretot a dany físic i també doncs a la xarxa, no? Amb aquests intents de ciberatac que doncs es poden patir també a tota Europa. Uh-huh. I bé, doncs, aquesta advertència doncs arriba en un context molt especial, després de que els Estats Units i la Unió Europea anunciessin mesures contra Rússia per la seva ofensiva a Ucraïna, un procés en el que el terreny digital també està jugant un paper crític. Molt abans de que els tancs de Moscou s'adentressin a Ucraïna, el país havia patit ja atacs de malware o DDoS amb un origen presumptament rus. Grups de ransomware com Conti o Coming Project ja han mostrat el seu recolzament a Moscou i han advertit que aniran contra els punts estratègics dels seus enemics. De fet, un altre grup de hackers, segurament el més conegut del món, el que té doncs més fama, que són els Anonymous, uh-huh, no, que és conegut per molta gent, doncs ja ha declarat la ciberguerra a Rússia. El col·lectiu ha assumit el fet de l'autoria de l'atac que ha afectat a la web del canal de notícies Russian Today i, en previsió del rol que probablement seguirà jugant a la tecnologia en combatre la invasió digital, la Unió Europea ha enviat experts en ciberoperacions a Ucraïna. Per tant, doncs, aquí, a part de, com dèiem, de la guerra sobre el terreny, doncs també hi ha una guerra digital.
Previsible, que passés.
Sí, perquè doncs també bé, és molt, molt valuós també tota la informació que hi ha per les xarxes i també com es ven aquesta guerra al final, perquè tot és també imatge i com es ven, no? I com s'està venent a Rússia, com s'està venent fora del terreny i en cada país, clar, òbviament, no? Sí. A més, també destacar que Elon Musk, que el magnat, no, que doncs té aquesta empresa que es diu Starlink, i bé, doncs ja va assegurar que havia activat aquests serveis a Ucraïna i diu que no ha servit de gaire, no? Fedorov, que és un ministre de Zelensky a Ucraïna, va demanar a Musk que activés l'internet via satèl·lit que té a Ucraïna el passat dissabte per fer front als possibles talls per als bombardejos i a l'avançament rus, no? Una petició que aquest guru tecnològic va accedir poques hores després i va anunciar a través de la seva compte de Twitter, no? Va dir que sí, que activava els seus satèl·lits per a aquest país, no? Per Ucraïna. I bé, doncs, sembla que és més política que útil aquesta decisió, ja que, doncs, Qualsevol cosa que es faci, doncs sempre és d'ajuda, no? Sobretot doncs en aquest aspecte, però en aquest cas activar els satèl·lits doncs no seria gairement útil pels Zelensky, ja que doncs depèn, no, de la quantitat d'equips de recepció de senyals que la companyia de Musk pugui enviar-los. I com doncs bé, ja com se sap, per poder rebre la senyal d'internet satelital és necessari que l'usuari instal·li un kit específic de Starlink que consisteix en una antena receptora que rep la senyal i ha d'estar connectada a la corrent elèctrica i un router wifi el que envia aquesta senyal perquè es doni accés a internet. El sistema només funciona amb el pack de la pròpia companyia de Musk, però així doncs no es poden utilitzar components de tercers per establir les connexions. I bé, doncs tot l'equip està configurat per zones geogràfiques concretes perquè no són intercanviables a menys que es tornin a configurar. Per tant, o sigui, requereix una instal·lació i que a més aquesta instal·lació s'ha de fer amb dispositius d'aquesta mateixa companyia. Per tant, no sé jo si ha tingut gaire repercussió, jo crec que no, que s'activin aquests satèl·lits per Ucraïna. A no ser que es disposés d'aquest kit o que s'hagi fet arribar aquest kit d'instal·lació, que jo la veritat és que ho dubto. A més, un altre problema és que l'internet satelital a Ucrània és l'alta exposició, és el problema que té l'alta exposició de les seves antenes a qualsevol explosió o sabotatge. Starlink especifica a la seva web que per rebre la senyal correctament aquests dispositius han de col·locar-se en zones elevades i lliures d'obstacles com la copa, o sigui, com a dalt d'un arbre, no? O un pal de la llum. Així doncs, aquests satèl·lits doncs, estan a plena vista i sense protecció, perquè doncs, són fàcilment localitzables i poden ser destruïts fàcilment pels russos, no? Així doncs, bé, a part doncs, de la potència que se li pugui donar. En tot cas, doncs, podria fer... Seria de gran ajuda si funciona, no? Si es pot fer aquesta instal·lació que dèiem i es pot tenir totes aquestes antenes, però sembla que, doncs bé, ha estat un moviment que Musk doncs, ha fet, Elon Musk ho ha fet, i no sabem si per bona voluntat o també per fer-se una miqueta de publicitat, perquè doncs, ha sortit doncs, el seu nom a totes les notícies, que ha ajudat a Ucraïna en aquest aspecte, no? Però no sé jo fins a quin punt ho podran utilitzar, perquè ja dic, no és gens fàcil tenir tot aquest kit, a més instal·lar-lo bé i a plena vista, i a més, doncs, que bé, jo crec que és una mica complicat, però bé. Si ha servit d'alguna cosa, doncs benvingut sigui, no? Bé, també hem de comentar que s'està desenvolupant o està tenint lloc el Mobile World Congress a Barcelona, no? I bé, després d'un 2020 sense aquest Mobile World Congress degut a la pandèmia i un 2021 que va ser molt atípic, el Congrés de Telefonia Mòbil més important ha tornat doncs, una miqueta al que tenia abans d'aquesta pandèmia, no? I és que doncs, es van confirmar i estan assistint un bon grapat d'empreses i bé, doncs, les expectatives que estaven altes i que doncs, s'estan complint tornant a aquests congressos prepandèmia, no? Tant d'empreses, també de presentacions, no? D'esdeveniments que estan donant a terme i a més també de visitants, val? Així que doncs, és una molt bona notícia per Barcelona, no?
Sí, i tant.
També, i sobretot per això, no? Perquè sembla que s'està reprenent ja una miqueta, s'està tornant a aquesta normalitat que teníem abans. I bé, doncs es va... L'any passat, aquest Mobile World Congress que es va haver d'enredarir fins a l'estiu, i bé, doncs aquest World Congress que ha tornat a les seves dates originals, va començar el passat 28 de febrer, acabarà demà dia 3 de març, i encara que doncs, ja hi van haver esdeveniments des de dies anteriors. I bé, doncs, si per alguna cosa es van estar marcats les anteriors edicions va ser pel constant goteig d'empreses que s'anaven caient de l'esdeveniment, però aquest 2022 no, les companyies en canvi estan molt més animades i doncs Lenovo, Sony, Asus, Xiaomi, bé, totes les grans companyies, Huawei, Samsung, Google, Vodafone, Telefónica, Orange, totes les grans companyies han assistit i estan assistint aquests dies en aquest Mobile World Congress de Barcelona. Així que doncs una molt bona notícia, s'estan fent moltes presentacions, moltes novetats, del que destaca així per sobre és que sobretot el que s'ha presentat més han estat més portàtils que mòbils. Tot i ser Mobile World Congress, ha tingut més...
Curiós, no?
Sí, 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 sí. Clar, a veure, es diu així, però al final doncs, les grans companyies, òbviament, aprofiten aquests esdeveniments per presentar totes les novetats, no?, que tenen en general, no?
Sí, sí.
I diu que, doncs, bé, sobretot en aquesta... hauria d'estar centrat més en la telefonia mòbil i les xarxes inalàmbriques, però aquest Mobile World Congress 2022 ha estat especialment prolífic per als ordinadors, especialment per als portàtils, que han estat els inesperats protagonistes d'una era on l'atenció li van prendre pràcticament els smartphones, no? Rellotges intel·ligents també, ulleres de realitat augmentada o auriculars inalàmbrics. Tot això haurien pres aquesta importància doncs, als portàtils. Així doncs, bé, algunes empreses, sobretot en les pantalles OLED, no?, amb els portàtils i algunes altres novetats, no?, que, doncs bé, s'han presentat en aquest Mobile World Congress, que, com dèiem, sobretot la notícia més destacada és que ha tornat a una normalitat, entre cometes, no 100%, però ja pràcticament el 80% segurament, i que segurament a la propera edició ja serà tot molt més normal.
Segur que sí, vinga.
I bé, doncs, Sònia, també hem de destacar que el passat 18 de febrer es va incendiar el Felicity Ace. És un vaixell que transportava prop de 4.000 cotxes d'alta gamma, en les que s'incloien models com de Porsche, de Bentley, també Audi o Lamborghini. Entre ells hi havia un gran nombre de vehicles elèctrics, també.
Sí.
Val, doncs, després del rescatament de la tripulació i els intents de remolcar, no?, aquest vaixell, aquest finalment es va acabar enfonsant a prop de les Isles Azores. No es coneixen les causes de l'incendi, que va acabar convertint en encendre aquest vaixell, no? Però apunta, no?, que les bateries dels cotxes elèctrics serien les responsables. Sí, no estan sent gaire, no sé, gaire fiables aquestes bateries,
no,
però bé.
No.
Ja vam tenir un incendi també en el Mundial de Motociclisme de motos elèctriques, que es van incendiar gran part de les motos i molt del material que tenien. Ara aquí també, bé, no sé, en tot cas, a tots aquests cotxes que déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, clar.
A veure, que no és el primer vaixell que transporta cotxes que s'enfonsa, no? I que probablement tampoc serà l'últim, desgraciadament. Els riscos del transport de bateries són coneguts. És molt conegut el desastre que va patir Samsung amb els seus telèfons mòbils, concretament el model Galaxy Note 7, que doncs, en el procés de fabricació es van utilitzar bateries defectuoses que van acabar provocant incendis com l'evacuació d'un avió d'Estats Units i finalment la retirada definitiva d'aquest model perquè explotaven directament.
Clar, és que dius, com pot ser, no?
Déu-n'hi-do, eh? I bé, doncs, entre les teories que es barallen per aquest incendi està precisament l'explosió d'aquests cotxes elèctrics que transportava. Les seves bateries podien ser la causa, s'apuntava doncs, després d'aquest incendi de Wall Street Journal, doncs sembla que aniria per aquí les investigacions que ha fet, encara que la investigació tardarà mesos en revelar, en desvetllar les conclusions. Donat que el vaixell va acabar al fons de l'oceà, queda per veure si finalment es poden determinar les causes d'aquest sinistre. Però déu-n'hi-do, cotxes d'alta gamma, 4.000 cotxes transportava aquest vaixell que han acabat al fons del mar.
És una passada.
I a més, bé, com diem,
és marques, una passada.
Marques com Porsche, Bentley, Audi o Lamborghini, eh?
Clar, és que dius...
Milions i milions de diners.
Cuidado, no sé.
Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do.
Una dada curiosa, Sònia, també d'un altre aspecte, no?, completament diferent, i és que hi ha una... A Oxford hi ha una campana elèctrica que sí, porta sonant 181 anys gràcies a una bateria que ningú sap del que està feta. Tela, eh? És curiós, eh?
Només 181
anys? 181
anys
sonant. Diu que les bateries es degraden, no?, més ràpid o més lent, doncs si finalment totes les bateries que utilitzem, els dispositius que tenim per casa, doncs s'acaben degradant
Sí,
es redueixen la seva capacitat, no?
Sí.
Ho sabem sobretot gràcies als telèfons mòbils, que en un o dos anys després del seu primer... després d'encendre'l, no?, comencen a oferir menys autonomia. És normal perquè és química, no?, és una cosa química, i és una cosa inherent, no?, a les piles de ion liti, no?, que és, ja se sap, ja s'assumeix que és així. Però, doncs, i si hi hagués una pila que portés anys i anys operant i donant vida a un dispositiu, Doncs és precisament el que succeeix amb la bateria de la campana elèctrica que podem trobar al laboratori Clarendon a la Universitat d'Oxford. Porta des de 1840 sonant, que déu-n'hi-do, però el més curiós és que ningú sap del que està feta a la seva bateria. Déu-n'hi-do, eh? I què dius? Que ho obrin, ho investiguin, no?
Evidentment.
Sí. Però bé, doncs clar, no es pot fer així tan senzillament. Diu que la campana elèctrica d'Oxford, també és coneguda com la pila seca de Clarendon, consta de dues campanes de llauna, una de cada costat, i bé, doncs una peça que els hi dona cops, no? Que les colpeja, d'uns 4 mil·límetres aquesta peça de diàmetre. Cada campana està col·locada sota una bateria de pila seca que trau aquesta peça. Quan la peça toca la campana, la pila emet una petita càrrega que repel la peça i posteriorment és atraïda, no?, per l'altre extrem.
És atreta
per l'altre extrem. I així successivament amb una freqüència de 2 hercis. El més curiós és que aquest procés es repeteix una i una altra vegada. Al llarg dels últims 181 anys, la bateria segueix funcionant des de llavors. És cert que el so és inaudible, val? Entre altres coses perquè el dispositiu s'exhibeix dintre d'una urna de vidre, d'acord? Però el mecanisme segueix en funcionament. I d'aquesta feta, aquesta pila que duri tant? Doncs aquí està el misteri, ningú ho sap. La campana elèctrica d'Oxford no s'ha desmuntat mai, ja que per això esperaria instantàniament un dels experiments científics que té amb més longevitat de l'actualitat. Clar, si tu el manipules, s'aturarà i ja no tindràs aquesta durada, no?
Sí, sí.
El que sí que sap és que la bateria està recoberta de sofre, que està fos per protegir-la de la humitat, però la seva composició exacta és tot un misteri. En qualsevol cas, que segueixi funcionant, té una explicació, encara que es necessita un voltatge alt per iniciar el moviment, la càrrega que transporta d'una campana a una altra és molt baixa. Tot això, doncs, estan tan de temps, no? Em sembla curiós, no? Diu que se sospita que a l'interior de la campana podria haver-hi una pila de Zamboni, que hi ha registres d'altres experiments similars durant aquella època de la seva creació. Aquestes piles es construeixen apilant discos de paper recoberts amb fulles de zinc per un costat i diòxid de magnesi per l'altre. I diu que, bé, doncs així, porta sonant des del 1840 i que, bé, doncs, pel moment aquesta campana ha sonat més de 10.000 milions de vegades. Déu-n'hi-do, eh?
Al·lucinant. És que dius, com pot ser, no?
És cert, no?, que abans feia les coses que duraven més, eh?
Això, ningú dubta.
Sí, sí, aquí tenim
però
una prova.
Però tantes vegades, no sé, cal...
I segueix, eh?
Sí, clar, és curiós, fa una mica de por, eh?
Podríem posar una bateria d'aquestes per als nostres telèfons mòbils.
Exactament.
I podria, no caldria carregar-lo mai.
Així seria fantàstic, és veritat.
Parlarem també, Sònia, ràpidament també de cap a on va la indústria de la comida, del menjar ràpid, val? I és que doncs, sembla que s'estan fent doncs, molts contractes o s'estan anant cap a un camí on, doncs, bé, on tindrem carn falsa d'aquesta, no? Entre cometes, d'acord?
Sí.
Ja hem parlat alguna vegada d'aquesta carn.
Sí.
I bé, doncs, sembla que la carn i els lactis d'origen vegetal guanyen adeptes, això diuen, no sé on, però diuen que sí. I entra el col·lectiu, un col·lectiu especialment important, a més, doncs, el de la indústria de l'alimentació, perquè doncs, el percentatge de negocis que representen està encara lluny de les vendes de productes animals, com grans cadenes de fast food, supermercats i fabricants han decidit donar més protagonisme a aliments que fins fa no gaire semblaven condemnats a desaparèixer, no?
Uh-huh.
Aquesta aposta d'aquestes grans cadenes ja s'està veient, però el més rellevant és que seguirà reforçant-se amb el pas del temps, no? Ja trobem alguna oferta, però bé. Diu que la tendència amb noms i números és aquesta, no? Encara que només s'ha de mirar una miqueta com cadenes com Burger King, val? Que ja té opcions d'origen vegetal que s'estan doncs que tenen doncs ja més adeptes. I l'augment de pes per l'oferta de productes d'origen vegetal pot concretar-se amb compromisos i xifres concretes. Com detalla una investigació, el 2020, per exemple, la cadena panera Bread, de forns Bread, va avançar els seus plans de reforçar la seva oferta basada en plantes. Així, llavors, serà el 25% del seu menú el seu objectiu és que suposi el 50%. I com Burger King també, eh? Diu que es planteja que almenys al Regne Unit la meitat del seu menú sigui vegetal per al 2030, val? Això és bona notícia, eh? L'anunci arribava poc després de que la seva principal, el seu principal competidor, la cadena McDonald's, arribés a un acord amb Beyond Meat, especialitzada en carns, entre cometes, que són vegetals. Per la, una botiga es diu McPlant. I els productes que desenvolupi en aquesta mateixa línia en el futur. És a dir, és molt probable que acabem veient molta oferta. Ara el que veiem a aquestes grans empreses de menjar ràpid, no? Que veiem tota l'oferta d'hamburguesa.
Sí.
És molt probable que dintre de molt poc comencem ja a veure oferta d'hamburgueses vegetals. O hamburgueses amb carn falsa d'aquesta, no? Que no és carn. O
sigui, exactament.
Un mac no sé què, no? I serà aquesta, doncs, una hamburguesa vegetal. O sigui, per una part no em sembla malament, no? Però per l'altra, bé, doncs, finalment no estàs menjant carn. I és que, bé, doncs, a part de tot això que es fa, no? Per intentar anar cap a un menú més verd, no? Més saludable, diu que, a més, clar, també entra aquí en joc el cost de la producció, que la carn falsa no només té... no només és més saludable, sinó que també és més econòmica per l'empresa. I clar, això doncs també... ja sabem que les grans empreses també tiren per aquí, no? Pel tema dels diners, no? I bé, doncs això sí que, és cert, doncs que el debat mediambiental està de fons, perquè doncs s'està replantejant en l'alimentació i doncs... La indústria càrnica, doncs, l'impacte que té en el medi ambient és evident i que cal reduir el consum, doncs, també, no? Així, doncs, per aquí també podria anar una miqueta al menjar, al nostre menjar, el nostre propi menjar a casa. O sigui, que més producte vegetal, carn falsa, al final, no? Que jo trobo que potser no cal que facis, no?, que ho venguis com a carn.
No, o sigui, és que no digues... sé per què, és absurd. Pues, ho trobo absurd.
Ja, sí, però va per aquí la cosa, però bé, en tot cas, doncs, és probable que ho acabem veient en els diferents menús de tots els restaurants, no només de menjar ràpid, però també doncs, en aquestes cadenes, així que aneu-vos preparant perquè potser acabeu menjant hamburgueses falses d'aquí a poc. I, Sònia, acabem parlant de criptomonedes, no?
Home, i tant, evidentment. No pot ser d'altra manera.
Te'n recordes que vam dir que estava baixant, no?
Sí.
Bé, doncs des d'ahir ha pujat una barbaritat.
No em diguis.
Des d'ahir. Des d'ahir s'ha situat el Bitcoin ara mateix en 39.775 euros.
Ah, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí. És que, de fet, havia baixat fins als... pràcticament rossant la barrera dels 30.000 euros.
Sí, estava molt malament la cosa, eh?
I sobretot quan va començar la guerra a Ucraïna, això també va afectar totes les criptomonedes i van començar a baixar, però no sabem per què, porta doncs, 24 a 48 hores en pujada. I déu-n'hi-do, estan als 39.000 euros, que feia ja uns quants dies, unes quantes setmanes, que no arribava pràcticament als 40.000 i ara ja està russant. Així que ara, Sònia, no sé si vols comprar.
Vinga, va, és el moment, anem a comprar.
Vinga, doncs anem a gastar-nos uns diners.
Vinga, anem a comprar bitcoins.
Som-hi.
Que comprem 3 o 4, no?
Sí, 3 o 4 està bé, no?
Sí, per tenir sí. Una mica...
A 39.000 euros.
Vinga, va, anem que fem tard.
Vinga.
Ens veiem dimecres.
Molt bé,
gràcies.
Adéu.